en ombres. Amb Anna Ponsí.
És dijous, és dia de penombres. Anna Ponsí, com estàs?
Hola, molt bé. I vosaltres? Suposo ja acabant una mica la setmana, el programa, o què?
La setmana, el programa, ens queda la vinent, que a més no farem spoiler, però farem una cosa especial, aquí a penombres.
Sí, i tant.
És a dir, ja estem de final de festa, pràcticament, d'aquest final de temporada. Avui, a més, marxant cap a la millor ciutat de Catalunya, Ponsí, cap a Terrassa. Això sí, per recordar una tràgica tragèdia, una de les més mortíferes que ha tingut Catalunya en els últims 100 anys. Parlem de les riuades del Vallès, que fa 61 anys, el 1962, es van endur barris sencers de Terrassa, de Rubí. Van provocar, alguns de vosaltres encara ho recordareu, la mort d'unes 700 persones. Hem de dir que les xifres no són exactes, perquè hi ha també desenes de desapareguts, entre els quals criatures. Allà el que va passar és que les pluges torrencials es van aliar amb la misèria i amb unes construccions pèssimes permeses pel franquisme. I aquesta emissora, Anna, Ràdio Barcelona, va jugar un paper allò clau en aquesta tragèdia.
Un paper molt important que us explicarem en aquest penombres. El cas és que, com tu deies, va ser una tragèdia d'aigua i fang que va destruir el que trobava al seu pas sense cap mena de compassió. Sempre ho diuen, no? Els bombers poden aturar els focs, però l'aigua mai, no? Llavors s'emporta tot el que troba per davant i aquella nit del 25 de setembre de 1962 van caure 200 litres per metre quadrat en només 3 hores, una autèntica pluja torrencial que en poca estona doncs, va rebentar diversos ponts, va arrossegar cases senceres, vehicles, fàbriques situades doncs, això, a prop de la llera dels rius Ripoll i Arenes i també d'afluents del Llobregat i del Besòs. L'escriptor periodista Josep Maria Espinàs, que ens ha deixat aquest any, escrivia una crònica per la revista Destino, que us animo a recuperar, és està molt ben feta i és molt interessant. I n'hem extret aquest fragment.
Llavors, quan el riu arriba, arrossegant arbres i terres, el pont baix es tapa, l'aigua puja, comença a inundar els camps immediats, ja que no troba pas cap al mar, i el pont es converteix en una paret de presa que s'obre de cop i precipita tones d'aigua sobre la gent confiada. Així s'explicaria el creixement sobtat del nivell, la impossibilitat d'escapar-se'n i l'alt nombre de víctimes. Si això és així, valdria la pena que es confirmés conscientment i que es tingués present de cara al futur. Si no és així, seria convenient aclarir per què i com es va produir l'hecatombe humana, concretament a l'Escardívol i les Arenes. El que em sembla absurd és que cada ciutadà s'hagi d'improvisar una explicació de la mateixa manera que s'improvisa el salvament.
Les xifres oficials en època franquista van calcular uns 600 morts, però els números van ser més elevats, ja que desenes de persones van desaparèixer, com et deia abans, arrossegats pels torrents, mentre eren, doncs això, pel carrer, dins de casa, o fins i tot a la feina, dins de les fàbriques que hi havia, doncs això, a la llera d'aquestes rieres.
I tant. Ara, Anna, parlàvem de Terrassa, però no sé si hi ha més ciutats afectades.
Mira, Terrassa, amb més de 300 víctimes mortals, va ser la més afectada. Rubí, amb més de 260 morts, són les dues viles, podríem dir que estan, doncs, això, com entre les més afectades per aquests aiguats. També van patir danys Sabadell, Sant Quirze, Matadepera, Ripollet i Cerdanyola. I a Terrassa, per exemple, l'aigua va arrencar literalment el pont de la Riera de les Arenes i el va arrossegar cap al mar com si fos un vaixell a la deriva. No és que l'aigua, doncs, allò no pogués passar, sinó és que a sobre el va arrencar i el va fer desaparèixer. També va desaparèixer sota l'aigua, literalment, al barri de l'Escardívol. Hi havia 50 cases. Hi ha fotos de l'època sobre les conseqüències d'aquests aiguats que avui no sé si hi hauria prou memòria als telèfons mòbils per enregistrar-ho, publicar-ho tot.
Total.
Perquè és una bestialitat. Hi ha moltes imatges de l'època, molta misèria. Els edificis tenien una qualitat molt precària. A Rubí, per exemple, es van haver de fer les identificacions al cementiri, es van trobar cadàvers al mar, alguns no s'han pogut identificar mai. Hi ha una part important de les víctimes que eren originàries d'Andalusia, però estaven empadronats en aquest municipi. Tot i això, com et deia, ha estat difícil treure el gra de la palla per saber exactament quines són les xifres. Els infrahabitatges expliquen també bona part d'aquesta tragèdia.
Déu-n'hi-do. Ara ens diu la Cristina que, clar, que ara en parlem, això va ser la nit del 25 de setembre. Hi ha un barri a Rubí que, precisament, es va haver de construir per tots aquests veïns que es van quedar sense cases i que es diu 25 de setembre. Dèiem això, 25 de setembre a la nit es produeixen els aiguats, en poques hores queda tot arrasat i la gent, Anna, es va organitzar ràpidament per ajudar com podia.
Van sortir voluntaris de sota les pedres. Imagineu-vos la situació, el complicada que era, no? I tot i així, doncs, sempre hi ha gent disposada a ajudar. També Ràdio Barcelona va tenir un paper fonamental a l'hora de canalitzar la solidaritat. El director de l'emissora en funcions, Manuel Tarín Iglesias, va trencar dues regles. Per una banda, va eliminar l'ordre que obligava que Ràdio Nacional d'Espanya fos l'única que emetés informatius Per tant, això s'ho van saltar perquè a partir de llavors Ràdio Barcelona va començar a informar puntualment i, per altra banda, es va muntar el que ara anomenarem o anomenem un programa especial, conduït, en aquest cas, pel locutor estrella del moment, que era Joaquín Soler Serrano.
Desesperación, dolor y duelo. Miles de personas, señoras y señores, en las calles egarenses. Describir las expresiones de sus rostros es innecesario. Ustedes pueden suponerlo. La tragedia està reflejada en tots ells.
Aquesta descripció que feia Joaquín Soler Serrano tan precisa, el programa es va dividir en dos, la Operació Urgència, que en van dir en un moment en què doncs, no hi havia ni ambulàncies ni cap centre mèdic preparat per una tragèdia d'aquesta magnitud. També et puc dir que no sé si ara ja estaríem preparats amb 700 morts, eh? I també l'operació... Sí, sí, és una brutalitat. I després, l'altra part del programa es deia Operació Diners, Operació Dinero, que bàsicament va recaptar fons pels damnificats. Que una ràdio privada portés la batuta en aquesta solidaritat no va agradar al govern franquista del moment, perquè vaja, els deixava en evidència, d'alguna manera. I per això l'endemà de les riuades ja volien que aturessin l'emissió del programa, però l'especial va durar 5 dies y va a haber muchas muestras de solidaridad.
Pasen ustedes, pasen, por favor, mis amigos, vengan adelante. Usted se llama...
Marc Blanc y compañía.
Marc Blanc y compañía, de Badalona y Barcelona, en la calle de San Bruno en Badalona y en el Paseo de Gracia 87 aquí. Me traen todos los trabajadores, personal técnico y también los dueños de la empresa un donativo de 8.100 pesetas. Han venido cuatro representando a todos los demás, que son un total de ¿cuántos? 100 y pico.
La veritat és que escoltar aquestes mostres de solidaritat, 8.100 pessetes, que doncs, no has fet el canvi, però a l'època devien ser molts diners.
Molts diners, molts diners.
Recollits així, doncs, de pressa. L'emissora, al carrer Casp, on sou ara, va recollir menjar, diners, medicaments, roba, pa, llanternes... En total, 32 vehicles carregats van anar cap a Terrassa, 20 més cap a Rubí, i durant aquells 5 dies van aconseguir, des d'aquesta emissora, des de Ràdio Barcelona, van aconseguir recaptar 30 milions de pessetes, una fortuna a l'època.
Una fortuna, però és veritat, Anna, que clar, que és insuficient per arreglar tot el que havia provocat doncs, els aiguats.
Els danys es van quantificar amb més de 134 milions de pessetes, un miler de treballadors van quedar sense feina, d'altres van haver de netejar durant dies les instal·lacions per poder tornar a treballar. Van arribar diners del govern de Madrid i tant Terrassa com Rubí es van poder anar a fer, doncs això, anar refent a poc, com deia la Cristina García, la veritat és que hi va haver, en el cas de Rubí, que es va construir de nou un barri en el que llavors eren tot camps, un barri doncs, amb totes les seves instal·lacions, amb el CAP, amb el camp de futbol, és a dir, amb tot el que són això, els serveis que necessita una població. I tot plegat va anar bé per la propaganda franquista, perquè el Caudillo va visitar les restes del naufragi al cap de pocs dies i també hi va haver l'aleshores príncep d'Espanya, l'avui emèrit Juan Carlos I, Joan Carles I, que s'acabava de casar amb Sofia.
Doncs, déu-n'hi-do, fer servir una... Això també ho fan, les dictadures. Agafar una tragèdia, la converteixes en un espai de propaganda i endavant. Després que, insistim, ho explicàvem ara, Ràdio Barcelona agafés doncs, això, la batuta de la solidaritat. Ara, en totes aquestes històries sempre hi ha un heroi, el que passa és que normalment és anònim.
Sí, allà, a veure, hi va haver molts veïns que van fer el que van poder per salvar familiars i amics. Alguns s'han endut la tragèdia per sempre doncs, perquè van haver de veure i viure escenes molt dures, si recupereu... Doncs això, no? Els testimonis de l'època, la veritat és que hi va haver gent que va veure situacions molt dures i gent que eren nens petits que van perdre els pares, els avis. Però hi ha un heroi que té noms i cognoms, és en Francisco Duce. Es tracta d'un maquinista de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que feia el trajecte entre Barcelona i Terrassa i que ja tenia l'aigua a les portes. Era, doncs, us heu d'imaginar el moment en què l'aigua queia de forma més torrencial que va començar a provocar tota aquesta desgràcia. Doncs el que va fer aquest home va ser decidir aturar el comboi, eren les 10 de la nit, queia aigua per tots costats, i el que va fer aquest home, veient la gravetat de la situació i el perill que hi podia haver, va ser impedir que els passatgers baixessin del tren. Alguns es van queixar, com sol passar sempre, no? En qualsevol situació,
tant, sí,
sempre
sí.
Hi ha gent que es queixa, però la veritat és que aquest home, Francisco Duce, els va salvar la vida, perquè amb aquest gest el que va fer va ser doncs, que, passada la mitjanit, tots ells, els que anaven a dins d'aquest comboi, poguessin marxar amb el seu propi peu i que doncs, se salvessin d'aquesta tragèdia, cosa que segurament doncs, l'aigua els hauria arrossegat si haguessin sortit d'aquests trens.
I no hauria ser fàcil convèncer-los, perquè la gent estaria nerviosa d'escolti, a mi m'esperen a sopar, deixa'm sortir, picar la... O sigui, l'escena jo crec que no hauria ser tranquil·la però fixa't després, no?
Clar, és a dir, aquí el bo del cas és que diguéssim que el comandament el tenia el maquinista i ell tenia doncs, això, la possibilitat d'obrir o tancar les portes i va decidir doncs, això, tancar-les i que ningú pogués sortir.
Deies abans, Anna, que en el recompte de víctimes, clar, cal tenir en compte també les persones desaparegudes, de qui, per cert, mai més se n'ha sabut res.
Van desaparèixer molts nens, dels quals mai se n'ha localitzat el cos, i sobre les famílies doncs, pesa aquest interrogant de si realment hauran mort o potser van acabar en adopció amb alguna família i, per tant, a dia d'avui són vives.
En adopció, dius?
Sí, és una de les opcions que contemplen algunes famílies que van perdre persones o que d'alguna manera estan desaparegudes perquè després d'aquelles riuades no n'han tornat a saber mai més res.
Déu-n'hi-do, anem a saludar l'Anna Maria Martínez, que va perdre el seu germà de només 3 anys, i també la Susana Escalera, companya de feina, amb qui té un nex en comú. El pare de l'Anna Maria i l'avi de la Susana resulta que van treballar junts i les dues formen l'Associació de Nens Desapareguts de la Riuada del 62. Bon dia, com esteu?
Bon dia.
Oh, bon dia. Què tal?
Anna Maria, començo per tu. Què us va passar a vosaltres a casa?
Bueno, els nostres pares vivien, van vindre també d'un poble d'Almeria i vivien a un barri d'aquí de Terrassa, el barri de Gara, que va ser un dels més afectats. Aquella nit el meu pare estava treballant a la fàbrica, a l'Ege, una fàbrica molt coneguda d'aquí de Terrassa, i la meva mare es trobava a casa amb els dos nens petits, l'Antonio i l'Àngel, i amb el meu avi, que havia vingut de visita a visitar la família. Llavors, bueno, va passar doncs, el que la meva mare va veure de seguida, arribat un moment, va veure que l'aigua se portava a la casa, i així va ser. L'aigua va arrossegar la casa amb tots quatre dins. I bueno, el meu avi va morir, van trobar el seu cos a Rubí. La meva mare se la va endur l'aigua, però afortunadament una família la va poder recollir i guardar. O sigui, la va agafar de l'aigua i la van deixar en un primer pis, la van poder agafar. I va morir el germà gran, l'Àngel, i l'Antonio, que és el petit, va desaparèixer. Mm-hmm. I com totes les famílies de l'època i del moment que van perdre nens petits, tothom va pensar, mira, un nen tan petit, el més segur que aquest nen doncs, hi ha arrossegat l'aigua i estigui mort. I hem viscut durant molts anys amb aquesta idea, fins que quan ja hem sigut adultes i hem començat a pensar com ho van passar, què va passar aquells dies, i ens van començar a parlar una mica de que home, potser hi ha casos, ens vam començar parlant d'algun cas d'adopció, de possible adopció, i vam començar a l'arxiu comarcal de Terrassa, no? A veure què trobaven una mica, per conèixer més la història dels nostres pares, que van patir, què va passar aquests dies en l'arribada, i conèixer una mica tot plegat que va passar. I va ser aquí quan per primera vegada vam trobar el que molta gent ara intentem que sàpiga i molta difusió, intentem fer molta difusió de totes les cartes que havia a l'arxiu de famílies demanant nens en adopció de les riuades.
Creieu, per tant, que potser l'Antonio i molts altres nens van ser adoptats, aprofitant aquelles riuades de dir, escolta'm, jo l'agafo i l'envio cap a Alemanya i cap a una altra comunitat.
Exacte, sí. Nosaltres, des d'aquell moment fins ara, amb tota la recerca, el que hem pogut fer, perquè compteu que som una entitat petita, tenim els recursos que tenim, però de totes les evidències que van sortint, l'escenari és aquest. No tots els nens van morir, segurament, i creiem que per les cartes, la petició d'adopció que es feia a través de cartes i per les peticions que es feien via ràdio i via televisió i en premsa, totes les evidències que hem anat trobant, creiem que sí, que es va articular com una mena d'adopció irregular, perquè no pot ser d'una altra, perquè en cap moment van intentar unificar les famílies, reagrupar les famílies.
Susana, tu estàs fent costat a l'Anna Maria doncs, en tota aquesta odissea. Què heu pogut fer durant tot aquest temps? Què heu aconseguit?
Mira, al principi érem realment l'Anna, jo, la seva germana, que eren persones físiques, era difícil accedir als arxius i per això vam decidir constituir-nos com a associació, inscriure's al registre de la Generalitat i de l'Ajuntament i començar a treballar i a obrir portes a arxius que com a persones físiques era més complicat accedir-hi. Llavors, a part de la col·laboració directa i que valorem moltíssim de l'Arxiu Comarcal de Terrassa, amb el personal que ens va donar accés a l'expedient judicial de les riuades, pues hem intentat estudiar pues, a l'Arxiu de Rubí, a l'Arxiu Comarcal, a tots aquells arxius als que hem pogut, hem llegit llibres, i hem intentat una mica fer-nos un escenari real del que va passar aquella nit i els dies posteriors en quant a les víctimes, tant desaparegudes com víctimes confirmades a nivell de Terrassa, Les Fonts i Rubí. Ens hem centrat en aquests tres municipis perquè són els que van patir més víctimes. També fem acompanyament de les famílies, anem a l'arxiu amb les famílies que s'interessen, els hi ensenyem, els hi ajudem a fer recerca en aquest arxiu, i ara mateix som 5 famílies que busquem 8 nens de forma activa i fem aquesta recerca constant i de difusió i recerca d'aquests nens desapareguts que continuem estudiant i continuem buscant en els arxius. Però realment ens faltaria una mica més de recolzament institucional i potser més temps per poder dedicar a la recerca i a la continuació de la nostra tasca.
Anna Maria, has pogut saber alguna cosa, alguna pista de l'Antonio?
No hem pogut saber res. Sabem que es va denunciar la seva desaparició. El meu pare va anar i va explicar que li havia desaparegut. L'expedient judicial ha sigut una eina molt important per nosaltres i ens està ajudant molt. I allà veiem que efectivament les famílies van denunciar que havien desaparegut aquests nens. O sigui que recollit està. L'únic lloc que van poder anar els meus pares a buscar nens era un albergue que havia aquí a prop de la ciutat. I llavors ens motiva molt el fet de saber que els meus pares van anar a aquest albergue a veure si hi havia el seu fill allà, perquè li van dir allà hi ha nens de l'arribada. I allà van ensenyar uns quants nens que estaven allà sense pares per veure si era un d'aquests nens era el seu. I això ens motiva a saber que realment no tots els nens van morir. Per nosaltres és molt important. Això juntament amb tot el seguit d'evidències de cartes i d'articles de premsa i tot que m'han anat trobant. No?
Perquè tens fotos de l'Antonio?
Sí, tenim fotos. De fet, hem fet difusió de la seva foto per les xarxes, perquè sempre pensé, no sé si mai algú el podria identificar si fos viu o ell mateix es podia identificar. El problema és que necessitem un suport més institucional, és el que deia la Susana, que algú amb més pes que nosaltres i més medis que nosaltres ens ajudi. I sobretot de la gent de peu, que la gent que sap o pugui tindre alguna evidència o pugui saber alguna cosa que sisplau que ens ho digui, que ens ho expliqui, no? Que ajudi, que es posi una mica la situació de les mares, que encara, perquè la majoria viuen les mares, els pares ja han mort, no? Que aquestes mares que encara pensen que es poden trobar amb el seu nen avui dia, que es posin una mica en situació, no? I que si saben alguna cosa, que ens ajudin a trobar una pista. Perquè està clar que no totes ens van morir, això estem segures, és una evidència. Per què hi havia tantes cartes i s'escrivien tantes cartes i es demanaven nens en adopció a la carta, pràcticament a la carta que es feia fins i tot, si no haguéssim sabut que hi havia la possibilitat d'aquest nen.
És evident que a l'època franquista hi ha tot el tema dels nens robats, que a més va més enllà del franquisme, que això és quan naixien.
Exacte.
Per tant, podem arribar doncs, a entendre o a valorar que en un moment així de tragèdia, potser des de la bona fe, tampoc hem d'entendre que es busqués un mal, no? Però que no es fes una feina institucional de buscar aquests pares a veure si eren vius, també em puc imaginar el caos del moment.
Això ho tenim en compte, des de l'entitat. Tenim en compte que els pares que ho haguessin fet amb la bona fe, a lo millor d'acollir un nen, o si no tenien fills, de tenir un. Això ho podem entendre. Però això no treu de que les coses, amb el context i en l'època, el règim que havia abans, i la situació aquella que no es fessin les coses malament. Això no ho podem obviar. I l'Ajuntament d'avui o la institució d'avui no era la d'abans. I no vol dir que la d'avui sigui responsable, però sí que és responsable en el moment en el que no presta l'ajuda que hauria de prestar encara, que encara es podia fer.
Clar, perquè ara l'Antonio, si estigués viu, si està viu, té 64 anys.
Exacte, imagina, clar. Clar, nosaltres sempre parlem del nen, el nen, no? I pensem que vindria un nen i no vindria un nen, vindria una persona adulta de 64 anys, no?
Perquè vosaltres, Susana i Anna Maria, on éreu? Havíeu nascut?
No. Nosaltres, la primera néixer després de l'arribada, mira, era com una prescripció mèdica a totes les pares que van perdre fills a l'arribada. El metge li deia, has de tindre més. I així ho feien, I els meus pares van tindre primer la meva germana gran, als 2 anys, després a mi. Hi ha famílies que fins i tot el mateix any ja van anar a buscar un altre nen per oblidar la pèrdua que havien patit, no? I tots els metges era el que recomanaven. A totes les famílies que hem parlat era la mateixa prescripció mèdica, saps? I llavors nosaltres no havíem nascut, però sí que hem viscut amb aquest, hem viscut amb el silenci de la pena de tot el que vam passar, que no es parlava, perquè no, la gent que va patir l'arribada, abans ho heu explicat i molt bé, van veure situacions que no oblidem mai. I van patir molt, i ho van passar molt malament, i es van trobar molt desprotegits.
I també jo voldria dir que quan estudies i entres als arxius i estudies aquest tema i veus les famílies afectades, és impossible humanament no fer que aquestes famílies acabin sent família teva, perquè quan comences a aprofunditzar i veus la quantitat de persones que van morir i la quantitat de persones, adults i nens, que van desaparèixer i dels que no hem tornat a saber res més, és impossible humanament no empatitzar amb ells i fer-te'ls una mica la teva família. Nosaltres diem que som una associació amb una sèrie de famílies directes, implicades, que busquem nens, però en realitat a l'abast és molt més. És totes les famílies de la Riuada acaben sent famílies teves quan les coneixes. I és impossible desvir-se o desvincular-se i deixar de pensar o deixar de treballar en el sentit de poder saber què va passar amb les persones desaparegudes, especialment amb els menors.
Absolutament. Doncs queda feta la crida a les administracions públiques, especialment ajuntaments, perquè es posin les piles per saber què va passar, no?, en aquelles riuades del Vallès. També els veïns de Terrassa, de Rubí, d'altres localitats, la citàvem abans, no?, que potser van perdre un familiar que pensen que va morir però que mai van trobar. Doncs home, poseu-vos en contacte perquè potser és viu en algun lloc del país, en algun lloc del món, en fi. Anna Maria Martínez, Susana Escalera, tota la sort del món. Mil gràcies per haver-nos acompanyat i una abraçada enorme.
Moltes gràcies
a vosaltres. Per donar-nos veu. Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Quines històries, Anna Ponsí.
Sí, és que a més és allò que a la tragèdia de tot plegat, no? Quan a més et mor algú, aquesta incertesa de saber si un germà o un nen és viu o no és viu, és que realment
brutal.
És un patiment ja de per vida, com deia l'Anna Maria.
Absolutament, jo és que recordo mil històries, no?, que explicaven allà a Terrassa, sobretot la gent gran, no?, de les Riuades. En fi, Anna Ponsí, mil gràcies. La setmana vinent, últim Penombres, eh?
Sí, la setmana que ve, últim Penombres, amb una conversa molt interessant.
No diem res més, aquí ho deixem, no us ho perdeu. Fins la setmana vinent.
Fins la setmana que ve.
Penombres, amb Anna Ponsí.